això no, no funciona bé. I després hi ha un altre element que és més d'usuari i que els propis, el propi sector ho diu. A veure, si obrim, però obrim amb que no es pot ballar, ara es podrà, eh? Però que no es pot ballar, que no pots veure no sé què, que no et pots moure de la cadira, ells deien, per què hem d'obrir si nosaltres som un lloc de ball i un lloc de moure't, etcètera, no? Per tant, jo crec que el sector està molt expectant que això tiri endavant, però a la següent fase, és a dir, al següent pas que els diguin, doncs, bueno, ja tira milles i que la gent, doncs, tingui, ja tindrà prou, eh? Tot i que ballar amb mascareta en una discoteca és un rotllo patatero, eh? Però això ho acabarem introduint. Sobretot perquè si ja et demanen el passaport Covid, hi ha tota una sèrie de mesures de protecció que les pots tenir una mica més lleugerides, no? De fet, el passaport Covid a Catalunya i a Barcelona ja s'està demanant en alguns locals per entrar. I no hi ha cap llei que ho empari, eh? Però a dia d'avui a Barcelona vas a llocs i et demanen a la porta si ensenyes el certificat Covid. Amb la qual cosa jo crec que la gent, la societat va dos pobles més endavant que el propi govern i que el propi tribunal, i per tant jo crec que sí, que això passarà.
Sí que és veritat que hi havia una qüestió que apuntava al David, no?, que deies, caldrà veure també si entren molts tecnicismes al TSJ. Tampoc seria la primera vegada que el TSJ li demana al govern que sustenti les seves peticions en algun tipus de dades, no? I segurament aquí és on es desperta més dubtes per part del sector de quina facilitat hi pot haver o no en què hi hagi aquesta llum verda, no? Perquè al final, per què el govern decideix, per exemple, ja sé que hi ha llocs de Barcelona on s'està demanant, eh? Però formalment i legalment, per què necessitarem el passaport Covid per entrar a una discoteca, però no el necessitaré per entrar a un bar de menús al cap de a l'hora de dinar, per exemple, perquè això passa, és a dir, això passarà. És a dir, el TSJ ha de decidir no si s'utilitza el passaport Covid, sinó si només en un espai determinat hem de regular amb el passaport Covid, però en canvi la resta de la nostra vida, la nostra entrada o no en un local, depengui d'això, no? Vull dir que al final també una mica el que està damunt de la taula és aquesta decisió, que sí que pot tenir un punt més aleatori, no?
Bueno, perquè jo crec que el govern ha treballat sempre sobre la premissa de que tot el que s'avancés no es podia tirar enrere, i ara es troba una certa contradicció, que és aquesta, la de fer servir el passaport Covid per un àmbit només, quan podria ser molt raonable fer-lo servir en molts altres àmbits. Tu parles d'un restaurant, pensem en un gimnàs, o pensem en... Vull dir, hi ha molts àmbits on fins i tot els professionals que hi treballen probablement agrairien tenir aquesta garantia. Però per aquesta idea, que jo crec que és purament política, del que ja s'ha obert no hi pots introduir noves restriccions, només es proposa per les discoteques. Potser això s'haurà de revisar.
Però socialment, no creieu que hi hauria una acceptació bastant fàcil i àmplia de comencem a utilitzar el passaport Covid per a tot, fins i tot en allò que no l'hem fet servir fins ara?
Si és a canvi de lleugeria alguna... O sigui, si és a canvi de treure la mascareta, per exemple, jo crec que sí. jo afirmaria.
Jo et diria que els restaurants, per exemple, i els bars, es posarien com panteres i en contra. És a dir,
sí,
si ara ja estan en una situació de quasi normalitat, en cap cas s'ha plantejat això de que els hi obliguin a demanar el passaport Covid, ara els obliguin a demanar-ho, jo crec que protestaran enèrgicament, no? Perquè ara que ja sabem tots que som epidemiòlegs i interpretem la RT i lo de les 14 dies i tal, estem, diguéssim, des d'un punt de vista pandèmic i toquem fusta molt bé. Per tant, durant la pandèmia, els moments, diguéssim, més durs no ha passat, i ara s'han de què, no? Quan el nivell pandèmic ha baixat. Jo crec que això és veritat, que els del sector, el de l'oci nocturn, poden aixecar la mà i dir per què jo sí i aquests no, i això pugui crear un conflicte, i per tant la justícia pugui dir, doncs ara tots igual, i aquí aniríem des d'aquest punt de vista un pas enrere. Però vaja, jo per mi no hauria de ser extès a tot arreu.
però llavors s'hauria de mantenir algun tipus de restricció, o sigui, d'aforament o de grups màxims de 10 persones...
És que jo crec que això ja passarà.
O de distància...
Si la pandèmia va en el sentit positiu que va, jo crec que tot això ja ho superarem, és a dir, que tot tornarà a la normalitat. I que fins i tot el tema de les mascaretes ho començarem a veure aviat, que ens l'haurem de treure. Bueno, qui la vulgui se la podrà treure.
Clar, perquè hi ha una altra qüestió que després són els hàbits socials, no? Que també haurem de veure quantes coses que hem incorporat en el nostre dia amb la pandèmia, per molt que ens costés molt incorporar-les, diguem-ne, i que fos molt polèmic en el seu dia, segurament hi haurà moltes coses que quedaran.
No? La mascareta al transport públic, per exemple.
No? Però fins i tot si no fos obligatòria, em refereixo com a percepció social, és molt probable que hi hagi moltes coses d'aquestes que continuïn. D'aquí una estona reprenem aquesta qüestió, us dic que a partir de les 10 també el Fede Sardà, que és el propietari del Luz de Gas, i dirà la seva, ens explicarà el seu testimoni, el que ha suposat tot aquest temps d'estar tancats, com es plantegen ara aquesta reobertura, i sobretot aquest impàs d'entrada d'esperar a veure què hi diu el TSJ, i després de com s'ho faran també una mica per gestionar la realitat interna d'aquests locals, no? Perquè el 70% de l'aforament, poso l'exemple del Ludegas perquè parlarem amb el Fede Sardà, però imagineu-vos qualsevol discoteca gran de les que hi ha a Catalunya, que en són moltes, 70% d'aforament és molta gent. No voldria ser jo el propietari que veu que la normativa posa i tothom ha d'anar amb mascareta. Vull dir que tampoc és una situació senzilla, i jo crec que va ser bastant simptomàtica la roda de premsa que va fer l'Oriol Amorós, que és el secretari d'Interior, a la tarda, on ja venia a dir, escolta'm, sabem que la normativa diu això, però també som conscients que no som policies, no? Les persones que treballen a l'oci nocturn, perquè clar, si tu et poses a intentar complir aquesta normativa, és que és impossible de complir.
No, si poden consumir a dins dels locals, tornem a ser el mateix, perquè el restaurant sí i aquí no.
Després en parlem, d'aquí una hora aproximadament, amb el Fede Sardà. D'aquí uns minuts també ens acompanyarà en Ricard Font. El Ricard Font és el secretari del Departament de Territori, a les vicepresidències, a Polítiques Digitals i Territori. Amb ell parlarem d'aquest traspàs de Rodalies. Avui no hi ha vaga, a Renfe. La convocatòria de vaga dels maquinistes avui no incluïa aquesta jornada, demà sí, demà torna, però avui no n'hi havia i tot ha anat bé. Al matí tothom ha anat a treballar i, en principi, el servei de Rodalies ha funcionat amb normalitat. A veure, us ho demano a tots tres. Després saludem el senyor Font i mantenim també la conversa a partir del que ens pugui explicar. El problema de Rodalies es resol amb un traspàs?
No només.
No.
Vinga, va. Comencem. Per on?
Vull dir, hi ha un problema de gestió, segurament, però bàsicament jo crec que el principal problema deu ser un problema de recursos i d'infraestructura. O sigui, jo no, aquí també hi hauria d'haver un expert, però fins on jo sé, diguem, la infraestructura de trens a Catalunya, de Rodalies, està sobresaturada. Diguem, és impossible encabir-hi més trens, augmentar les freqüències molt més del que ho està ara. Això m'ho van explicar fa anys ja, no? Em sembla que a Madrid hi havia com quatre vies d'entrada i aquí només hi havia dues, hi ha colls d'ampolla, com per exemple a Plaça Catalunya. Vull dir, hi ha un problema de que la xarxa no està dimensionada per a la quantitat de gent que necessita fer servir Rodalies, per tant el que estàs fent és anar al límit. Si tens una capacitat de 100, doncs tu estàs ara al 95. I llavors el marge que tens és molt poc. Per tant, quan tu vas al 95% amb una xarxa sobresaturada, què passa? Que quan alguna cosa falla, quan un d'aquests centenars de trens que passa cada dia té alguna incidència, això ràpidament comporta un efecte cadena brutal, i és el que tots coneixem del caos de Rodalies. O sigui, el problema principal jo crec que és aquest. O sigui, quan tens això, encara que posis el millor gestor del món i vagis a fitxar-lo a Massachusetts, diguem, miracles a Lourdes. Ara, dit això, el tema del traspàs, doncs és una cosa que estava a l'Estatut, és una cosa que ja fa 15 anys que se'n parla i que, bueno, i que aquí hem tocat os, no?, perquè hi ha certes estructures de l'Estat en les quals no s'hi va més enllà, no? Segurament un dels problemes, diguem, del procés és que quan es posa en marxa el procés i vas a per la independència, deixes de demanar traspassos de competències. És veritat que aquí s'ha de mirar què és l'ou o la gallina, perquè aquesta conversió massiva a l'independentisme, en part, és perquè tu veus que els altres no et volen donar res. Llavors dius, escolta, si m'he d'estar aquí barallant per un traspàs mínim, escolta, doncs donem-ho tot, no? Ara tornem una miqueta al vell esquema i tornem a recuperar de la carpeta de temes que estàvem parlant i que sortien als diaris fa 15 anys, com és aquest, no?
De fet, el president Aragonès ahir li va enviar una carta a Pedro Sánchez en el qual li deia fes-me el favor de traspassar-me ja el que encara no va arribar en aquell famós traspàs de Rodalies després de 4 jornades de vaga, on hi ha també aquest rerefons d'aquest sindicat de maquinistes que tampoc vol ser absurd, és a dir, no vol fer la Exacte. Transformació o el trànsit de ser personal de l'Estat, en aquest cas, no? Renfe, per part de l'administració estatal, a passar a formar part del cos de treballadors del govern de la Generalitat.
Sí, és que jo crec que ho hem de mirar en perspectiva. Aquesta vaga es produeix a tot Espanya i està tenint una incidència especialment brutal a Catalunya, també a València, que també és una altra xarxa saturada, i ahir també molt bèstia a Madrid, per un problema de recursos que s'havien retirat del sistema durant la pandèmia i que no s'han reposat. I els maquinistes el que reclamen és que es tornin a posar tots els recursos humans que s'havien retirat durant la pandèmia. I això és un problema endèmic a tot Espanya, no és un problema a Catalunya.
Però alguna cosa passa si la vaga la convoques arreu, i més enllà que hi ha aquests problemes a Madrid, on hi ha hagut problemes cada dia que hi ha hagut vaga, ha sigut a Barcelona i a València, que són els dos llocs on s'està negociant aquest traspàs.
I a Barcelona i a València hi ha la resistència dels treballadors a canviar de comandament.
De patró.
De patró a deixar de dependre de Renfe i de l'Estat per començar a dependre de Ferrocarrils de la Generalitat. Home, doncs potser la Generalitat també hauria de mirar què és el que està fent malament perquè aquestes persones no vulguin treballar per Ferrocarrils de la Generalitat si Ferrocarrils de la Generalitat és tan idíl·lic com aparentment ens explica sempre el conseller Puigneró. Aquesta és la part que li tocaria a la Generalitat. I després, a mi, diré una cosa molt impopular, però a mi em sorprèn molt que ni l'empresa ni la inspecció laboral puguin fer res quan es produeixen els abusos que hem vist aquests dies amb el saltar-se serveis mínims, el deixar màquines de tren, estacions que col·lapsen tot el trànsit de ferrocarrils. Jo crec que en això la inspecció laboral ha de poder fer alguna cosa perquè és un abús del dret de vaga que està perjudicant a centenars de milers de persones. I jo, sincerament, no em sembla honest.
A veure, fa 14 anys, el company Enric Juliana va acunyar el terme el català emprenyat.
I venia d'aquí.
I això venia d'aquí. És a dir, a l'inici de Ahir empezó todo, va ser justament les queixes amargues de la ciutadania en relació al dèficit d'infraestructures, especialment en el tema de la mobilitat i en el tema de les rodalies, que hi havia a Catalunya. I això és l'espoleta que després desencadena tot el que va venir després. 14 anys després estem en la casella de sortida. En la mateixa situació, ni una sola més inversió en rodalies en termes substancials, i amb més gent movent-se i amb el col·lapse igual o pitjor. Per tant, constatem el gran fracàs de la política a Espanya, però sobretot a Catalunya.
Enric, quantes vegades hem fet el titular, nosaltres, de Foment promet 4.000 milions d'inversió per Rodalies?
Moltes.
Pluja de milions per Rodalies.
A veure,
Per això dic que és el fracàs, de la política a Madrid per unes promeses que no s'han complert i d'aquí que tampoc s'ha posat això en la primera línia de combat, eh? O sigui, el tema de Rodalies està sortint ara perquè hi ha una vaga, però no estava en l'agenda, diguéssim, política, eh? Jo no he sentit...
I Rodalies grans... va començar a ser un tema en el moment que Catalunya tenia les quatre capitals enllaçades per AVE, que és una cosa que no tenia cap altra comunitat. Sí. Home, també els polítics, els partits catalans van canviar de prioritats quan ja tenien un dels carmels. Potser se n'hauria d'haver repartit més les inversions.
I després, un segon tema. Aquí ens venen motos i les comprem totes sense demanar els papers. ens van dir que ens traspassaven Rodalies i vam titular tots els diaris traspasso de Rodalies. Bueno, un traspàs que és de passo que t'emboli, perquè és un traspàs simplement de, bueno, ara ho portes tu però no et passo ni els trens, ni el personal, ni els diners, ni les inversions futures, no et passo res.
Els horaris, la gestió dels horaris.
Sí, la gestió dels horaris. Escolta, i a més, amb una companyia que tu no pots incidir en res, amb la qual cosa això és una enganyifa de l'alçada d'un campanar. I ara, d'aquellos polvos, estos lodos, què passa ara? Ara tenim una situació, efectivament, de tensió del sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya molt gran, que necessita de inversions molt potents, per exemple, un tercer túnel a Barcelona, que això no es fa d'avui per demà, i que això necessita una programació d'anys que no s'ha fet i que ara començar-la a fer vol dir
que, d'aquí deu anys,
que senyores i senyors que ens esteu escoltant, això que ens està passant ens passarà durant mesos i anys. És a dir, que aquest tema el tenim perquè no ens l'han sabut resoldre abans. I tu preguntaves, i això se soluciona amb un traspàs de competències? No. Això se soluciona amb un traspàs de competències, amb un traspàs d'inversions, amb un traspàs total del pla. I que aquí encertem, que no sempre encertem, en com es fa aquestes inversions. I dic que no sempre encertem, i em remeto només, perquè podria allargar-me, a la línia 9 del metro, que és el circuit d'Alemans. Eh? Si per anar a l'aeroport fots una volta de nassos. Escolta...
I tallada pel mig.
Sí, i bueno, i la meitat és soterrada encara, efectivament. I això ens ha costat el que no està escrit, eh? Dius, 16.000 milions d'euros i no els pagarem ni nosaltres ni els nostres fills. Amb la qual cosa, són molts factors, però aquí sobretot el que hem de fer és, ja d'una vegada, recuperar aquest temps, planificar què hem de fer i encertar amb això que hem de fer. Perquè, si no, tornarem a ser-hi.
El senyor Ricard Font és el secretari general del Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i de Territori. Ell va ser expresident de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, també ha estat al capdavant dels transports públics i de la mobilitat del país des del Departament, per tant, té una llarga experiència. I ha viscut moltes parts d'aquest procés famós que n'estem parlant, d'aquest traspàs de Rodalies, i ara hi parlarem en directe per saber quina és la seva versió de tot plegat i què s'hi pot fer, perquè al final tot plegat ha acabat derivant en una vaga, i feia referència a l'IVA, no? 42% de seguiment dels serveis mínims. 42% del seguiment dels serveis mínims. És la meitat del que obligava per llei a que això passés, no? I és veritat que Renfe va dir que es posarien sancions. Va ser el primer dia, em sembla, que van acabar dient que n'havien obert una trentena, però és que hi ha hagut 4 dies de vaga, no? I el no presentar-se a treballar ha continuat passant, com a mínim segons l'empresa. El sindicat al final ja no va dir res més, però és que tampoc se m'acut què més pot haver passat perquè només hi hagi la meitat dels trens circulant quan els serveis mínims són del 85%, David, i només es presenten el 40%, no?
Sí, és el que deia abans l'IVA. O sigui, jo... soc molt respectuós amb el dret de vaga i crec que és evident que no es pot demanar a un sector al sector de la mobilitat que faci una vaga sense cap efecte, diguem, evidentment. I jo crec que la ciutadania això ho entén i pot ser fins i tot solidari amb la causa, no en aquest cas concret, sinó en general. Ara bé, si a tu et diuen, tu com a usuari, escolta, amb aquests trens hi pots anar, i tu comptes amb aquesta informació, el que jo crec que no pot passar és que tu ho vagis després i no hi hagi aquests trens, diguem, aquí. O bé l'empresa, diguem, ha negociat malament i ha negociat uns serveis mínims que no es corresponen a la realitat, diguem, saps què vull dir? O sigui, a mi em sembla que aquí el que hi ha hagut és un teatrillo en el qual el sindicat ha dit que voleu un 85%? Vale, un 85%, doncs d'acord, però sense cap intenció de complir-ho, perquè ja sap que no hi ha eines efectives per fer complir uns serveis mínims d'aquestes característiques. I l'empresa s'ha volgut, segurament, curar en salut i dir, escolta, jo he pactat un 85%, diguem, la culpa no és meva, la culpa és dels treballadors. Saps? Vull dir, llavors aquí, un per l'altre, el qui ho paga és l'usuari. I és el que deia l'Iva, vull dir, al final, jo si tu, així a mi em diuen, escolta, demà hi ha vaga, i per tant, no agafis el tren, doncs ja em buscaré la vida. Però no em digueu que hi ha un 85% de trens, perquè llavors o sigui, m'estàs boicotejant, diguem.
Però aquí hi ha un tema, jo crec que més de fons, eh? És a dir, que faci vaga el gremi de pastissers, per entendre'ns, bueno, pues la gent pot estar un dia o dos, fins i tot una setmana, sense menjar pastissos. Però això no. El tema del Rodalies és un servei essencial, molt essencial. És com, per exemple, els comptadors aeris, que també estan considerats un servei essencial i tenen una...
El dret de vaga restringit, no?
Tenen el dret de vaga restringit, efectivament.
Sí, però jo recordo...
I per què en els avions ens posem tan estupendos i amb els trens no ens posem tan estupendos? És a dir, quan un vol ser, i jo respecto molt el dret de vaga i tenen tot el dret a reivindicar i només faltaria, però quan tu decideixes ser maquinista d'un tren, tu has d'anar... amb el paquet ja et va implícit que tu, segons quines coses, no podràs fer. Perquè sota la teva responsabilitat hi va la vida i va la mobilitat de desenes de milers de persones. Uh-huh. I si no, doncs no et dediquis i vas a la pastisseria. Però clar, em fa molta gràcia, no? És que el 85 és molt alt. Bueno, sí, és que és molt alt. Però tu no pots parar el país.
Però jo recordo vagues de Renfe, m'ha tocat explicar-ne moltes, des de Sants i des de diverses estacions, en els quals hi havia serveis mínims que deien, escolta, a l'hora punta el servei mínim serà del 80 o el 85%, un cop acabada l'hora punta els serveis mínims acostumaven a rondar el 25 o el 30%, es decretaven dos moments més alts, i les vagues s'havien fet, i s'havien fet amb normalitat.
Sí, ara, el metro, per exemple, us ho hem vist al metro.
Ara ha entrat aquesta discussió de si el percentatge és alt o és baix, però clar, és que el problema no és... És a dir, Podem discutir si és alt o és baix. El problema és què passa quan allò se salta.
Bueno, és que aquí,
i no existeix.
Però és que aquí és on te vaig. Quan tu ets maquinista i tens això i saps que estàs movent... Tu, si no hi vas, el càstig ha de ser molt més dur. I no s'està veient.
No
s'està veient per què? Perquè si hi hagués una inspecció i els hi posen una sanció, un expedient, tindrem una altra vaga per demanar que es treguin aquestes sancions. Això no en tingueu cap mena de dubte.
A veure,
està clar que hi ha sectors econòmics que tenen molta més capacitat de fer xantatge, diguem, en aquest sentit, i de fer pressió, és com els taxistes
però
també.
Hem de començar... Sí, però els taxistes no són un sector públic. És a dir, entre tots no estem pagant els taxistes perquè considerem que és un servei públic essencial, que és el que deia l'Enric, amb els conductors d'autobús, amb els maquinistes... o amb els sanitaris, que és un altre sector, que és sector públic, i se'n guarden de fer un tipus de vaga com aquesta.
Ara entrem en aquesta qüestió, que em sembla molt interessant. Ens està escoltant ja Enric Arfon. El senyor Font és secretari general del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i de Territori. Va ser també president de Ferrocarrils de la Generalitat. Senyor Font, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en directe. Avui no hi ha vaga a Renfe, no hi havia jornada de vaga convocada a Renfe. De moment a Rodalies ha funcionat tot amb normalitat. Li lligo la primera pregunta amb el que estàvem parlant ara. Vostè té una llarga experiència també al capdavant d'empreses com Ferrocarrils de la Generalitat. Quan hi ha una vaga, hi ha uns serveis mínims i aquests serveis mínims no es respecten, l'empresa quin marge té per actuar-hi sobre aquesta situació?
Obrir expedients en els treballadors que no compleixen els serveis mínims i a partir d'aquí després, conjuntament amb treball, doncs d'establir el règim disciplinari respecte a aquests treballadors.
Vostè recorda alguna situació semblant en relació amb el transport públic que hi hagi decretat uns serveis mínims, en aquest cas 85%, i que a la pràctica de mitjana s'hagi acabat complint un 40-42% en el millor dels casos i ja han sigut 4 jornades seguides?
Doncs sí que la recordo, perquè va ser una vaga encoberta. En principi era una vaga de zel que van començar i després una vaga va ser el 2011 precisament, i crec que va ser, crec que era 3 dies després que el govern anomenés director general de transports, i fins i tot va comportar que el president de Renfe doncs es personés a Barcelona per resoldre aquella vaga encoberta de gel i que, a més després, doncs, comportava doncs, l'incompliment no solament dels mínims, sinó l'incompliment del dia a dia per part dels treballadors, també per una situació de conflictivitat sindical, que en aquell moment era també, com aquesta vegada, doncs, per tot Catalunya, però amb un efecte molt, per tot Espanya, però amb un efecte molt important també a Catalunya.
Aquests dies hem vist aquestes jornades de vaga amb aquestes situacions tan complicades al servei de Rodalies a Catalunya. A València també s'ha produït, tant a València com a Catalunya, ja damunt de la taula aquest traspàs de Rodalies. Ahir el president de la Generalitat li va enviar una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, dient-li que es fes efectiu aquest traspàs. Això és una realitat o pot ser una realitat en un període de temps breu? Realment ara aquest traspàs definitiu de Rodalies pot acabar succeint, i més veient aquesta oposició que hi ha per part d'aquest col·lectiu, en aquest cas els maquinistes?
Jo crec que ha de ser d'una manera ràpida, ha de ser d'una manera efectiva, com dèiem, ha de ser d'una manera transparent, traçable, que no porti a dubtes i que tampoc porti a l'incertesa per part dels treballadors ni per part dels ciutadans, i també explicant doncs, les conseqüències d'un traspàs, quines seran la capacitat de millora i quines són les necessitats que té aquest traspàs. Jo crec que això, al final, això és bo pels ciutadans, perquè un servei de proximitat s'ha de poder governar des de la proximitat, donant la màxima autonomia doncs, també als seus professionals perquè puguin fer la seva feina de la millor manera possible. Sabem que això té un greuge històric, com dirien alguns, això és com si estiguéssim donant voltes com un hàmster allà amb una volta, que és el dèficit d'infraestructures. Això és el dèficit d'infraestructures. Com diria algun, doncs, amb el dèficit d'infraestructures va començar tot, segurament, doncs amb una manifestació que parlaven de Rodalies a l'època que va haver-hi l'esvoranc de l'alta velocitat, però realment aquí hi ha hagut un dèficit d'infraestructura que es concreta amb allò que sempre posem com a exemple, que és molt gràfic, que és si no s'ha fet cap ampliació de la xarxa de Rodalies des del 1975, doncs no cal ben dir que doncs, ni la població viu és la que era, ni la població viu on viu vivia, ni les necessitats de mobilitat són les que eren l'any 1975. Per tant, vol dir que aquest dèficit d'infraestructures és gran part del problema, i el segon és que davant de doncs, una situació com aquesta també crec que una operació des de la proximitat i intentant buscar solucions en la infraestructura que tenim des de la proximitat és el que passa arreu d'Europa, i a més no ho oblidin, ho diu l'Estatut de Catalunya aprovat el 2006, vull dir que al final no estem fent res que l'Estatut no ens ho indiqui i que la sentència del Tribunal Constitucional no modifiqués el 2010.
Té sentit absorbir una plantilla que no vol ser absorbida?
Té sentit. Jo no he sentit que ells no vulguin ser absorbits. He sentit que ells volen mantenir els seus drets laborals, i això la Generalitat de Catalunya sempre els hi ha garantit, perquè això ha passat en tots els traspassos. No podria ser d'una altra manera.
I aleshores quin problema de fons hi ha? És a dir, si ells diuen que volen mantenir les condicions laborals i vostès els prometen que les condicions no canviaran?
No és una promesa, és a dir, quan hi ha qualsevol tipus de traspàs, sempre es produeix de la manera. La retribució es manté, i el que en diríem les passarel·les, l'oportunitat, per exemple, per la mobilitat funcional, vol dir per anar a concursar per una altra plaça de la mateixa de Renfe en un altre àmbit de l'Estat, que pot ser maquinista, vol ser doncs, cap de maquinistes. Això ho podran fer-ho. I per altre cantó, si un que avui és un ciutadà que té residència habitual, doncs, per exemple, a Logroño, i ara està destinat a Catalunya, en el moment en què hi ha un trasllat a qualsevol altre àmbit de l'Estat o al mateix Logroño, podrà anar-hi i podrà decidir si vol viure aquí, si vol treballar aquí a Ferrocarrils o vol treballar a Renfe, per exemple. I això ha passat en tots els traspassos. I seria impensable que això no fos així, perquè llavors sí que realment la conflictivitat evidentment laboral sabem que seria aquesta. Per tant, la concreció d'això, doncs, és així. Segurament en aquests moments, doncs, això, doncs, com que ja ha sobre la taula el traspàs, doncs segurament doncs, la incertesa sobre això ha portat a una mobilització, però jo diria que amb això molta tranquil·litat. Igual que hi ha un, si m'ho permeten, un bulo que surt per la xarxa, sobretot, sobre si volem privatitzar o no privatitzar. L'objectiu de la Generalitat de Catalunya, per activa, per passiva, explicada pels seus consellers, explicada pels seus directors generals, explicada per tothom, fins i tot explicat per l'anterior i actual president de Ferrocarril, per tant, per jo mateix, ha estat sempre que la voluntat és integrar tot el personal a Ferrocarril i a la Generalitat, per tant, vol dir integrar-lo en una empresa pública com qualsevol altra i prestar aquest servei públic com no pot ser d'una altra manera.
Quina seria la primera inversió que farien si tinguessin el traspàs total de Rodalies?
si tinguéssim el traspàs total, hi ha una primera inversió que, per exemple, permetria incrementar, només amb aquesta inversió ens permetria incrementar un 20% a tot el que és la capacitat de la R1 del Maresme, que és ampliar les andanes d'Arc de Triomf. Pensi que això ho vam intentar el 2011 també, o el 2012, quan la Generalitat va fer l'intercanviador, vam demanar a DIF que ens deixés fer a nosaltres, doncs ja que obríem tot el carrer i obríem tot el que era la xarxa del metro, podíem obrir també la de Rodalies i ampliar, ara són les andanes, són 160 metres a l'Arc de Triomf, que és l'única estació del conjunt de la xarxa del Maresme de l'R1 que té 160 metres, i això fa que els trens només puguin ser de 160 metres. Si els ampliéssim aquella andana a 200 metres, només amb això, que és una inversió de 3-4 milions d'euros, ens permetria, només amb això, que els trens tinguessin un 20% més de capacitat. I si la gent que ens escolti del Maresme saben perfectament que aquesta és una inversió que, vaja, que ampliar un 20% la xarxa del Maresme seria un èxit a la curta i a curt termini.
Quan aquests dies han estat passant aquestes situacions de vaga a Renfe, avui no n'hi ha, a partir de demà n'hi torna a haver de més jornades convocades fins al dia 12, clar, els usuaris es troben al mig d'una situació en la qual els diuen hi ha maquinistes que no s'estan presentant a treballar per complir els serveis mínims, d'una banda, de l'altra els usuaris estan a les parades i les pantalles no indiquen cap temps de part real dels trens, les aplicacions mòbils tampoc indiquen cap realitat de quan passarà un tren, la gent s'acaba assabentant de quin tren arriba en el moment en què veuen que està entrant tot just a l'estació, amb quin destí acabarà anant. Aquest desgavell és normal?
Aquest desgavell és, diguéssim, evidentment que no és normal, forma part del que és, doncs, una situació de vaga en la qual no es compleixen els serveis mínims i en els quals recordo que és una vaga a tot l'Estat, però que té un efecte molt especial a Catalunya i a València, i en el qual, doncs, es constata que amb la normativa laboral actual i amb les possibilitats actuals que té Renfe, es veu que és impossible fer complir aquests serveis mínims, que per altre cantó són els que s'han dictat. I aquesta, i la conseqüència d'això, evidentment, és tot el que vostè ens explica.
No sé si aquests dies vostès deuen haver mantingut algun tipus de contacte amb Renfe, sí, o si han pressionat perquè hi hagi algun tipus d'actuació contundent, no només en posar les sancions, sinó que se'n pugui haver-hi també un seguiment. I en quin punt està o quantes sancions s'han arribat a tramitar durant aquests dies?
Doncs ahir vam tenir reunió, doncs, amb Renfe, però en tenim cada dia, vull dir que no és que sigui ahir, però dic ahir perquè avui, doncs, potser serà més tranquil·la perquè avui no hi ha vaga, no? Però segur que en seguirem tenint contacte amb ells perquè és diari. Ens van dir que havien posat aproximadament uns 25 expedients i que estaven pendents de més expedients a més maquinistes.
25 expedients en el total de les 4 jornades?
Això és el que ens van dir ahir.
Sí, 4 jornades de vaga amb el 40% del servei i 25 expedients tramitats.
Això bàsicament és el que ens van comunicar ahir. I, evidentment, clar, repeteixo, al final estem parlant d'una situació que, fonamentalment, és una vaga de Renfe a tot l'Estat i, per tant, la negociació no és diguéssim, de l'equip directiu de Barcelona amb els treballadors, sinó que és una negociació del conjunt de l'Estat. Per tant, això es produeix en l'àmbit de tot l'Estat. I per lo que és Catalunya, doncs el que ens van dir és que havien obert 25 expedients. Però en tot cas, repeteixo, segurament les fonts que els han d'informar d'això és la pròpia operadora.
Vostè ha estat molts anys responsable de la mobilitat en aquest país, sap que el transport públic, doncs, va patir d'una manera molt directa la baixada de l'ús a partir de la pandèmia i sobretot en aquesta etapa de recuperació en què tot plegat ha costat una mica. El transport públic estava recuperant ara ja unes cotes d'utilització molt bones i semblants a les prèvies a la pandèmia, però també aquest mes de setembre, per exemple, s'havia constatat que amb la tornada a la normalitat els accessos a la ciutat de Barcelona s'estaven col·lapsant pràcticament a diari. Altra cosa és que l'altre dia fos una saturació extrema, diguem-ne, segurament fruit també d'aquesta vaga de Renfe. Ho dic perquè aquestes situacions no afavoreixen gens a aquesta recuperació del transport públic, que és el futur clau, no? Aquests dies s'està parlant molt de sostenibilitat. Vostè fa uns dies era també en aquest saló de mobilitat sostenible que es feia a Sitges, i que passin coses com aquestes, més enllà de la qüestió puntual que acabi motivant la vaga, pot ser un cop molt important, no?, per aquest transport públic que ha d'acabar sent clau en la vertebració de les ciutats.
Bueno, al final, totes les grans metròpolis tenen problemes de congestió, sobretot perquè tenim una forma de vida en la qual treballem a la metròpolis o treballem a les cities, que en diríem, a les ciutats, però vivim als extrarradis, no? I això és una... Vaja, això acaba comportant que si no tens una gran capacitat des del punt de vista dels mitjans de transport públic, de gran capacitat precisament, doncs la gent, clar, utilitza el vehicle privat, i això ho podem constatar arreu d'Europa, i això ho podem constatar als Estats Units, i ho podem constatar a Àsia, i ho podem constatar al Japó, i diria que a tots els continents més desenvolupats. A partir d'aquí, les solucions, és a dir, estem en un context d'emergència climàtica, de lluita contra el canvi climàtic. Tenim a Barcelona una advertència per part de la Unió Europea de sanció important, que poden estar sancions per sobre dels 1.000 milions d'euros per contaminació. Deien, dono xifres que a vegades s'han d'agafar com s'han d'agafar, doncs que cada any la contaminació és responsable de 1.000 morts a l'entorn metropolità. Vol dir que això, d'alguna manera, no estem parlant de qualsevol cosa, a part d'una factura sanitària també molt, molt especial. Per tant, tot això només es pot fer si realment ens prenem en sèrio, doncs bàsicament, dues coses. Una, la descarbonització de la mobilitat, de la mobilitat dels vehicles privats, i per altre cantó, doncs un esforç important en la inversió en transport públic. I com li deia, al final, doncs això es constata amb més inversions, doncs, amb ferroviàries, a rodalies, que sobretot aquí està el dèficit important, després, evidentment, amb ferrocarrils, amb metro, amb autobusos interurbans elèctrics, i a partir d'aquí és quan podrem, doncs, segurament començar a ser més compatible el transport públic amb el que és el transport privat, i podrem veure com això també es va reduint una mica aquesta congestió. Però, si això no passa, desenganyem-nos, totes les lleis de canvi climàtic que fem, totes les declaracions ben intencionades que fem, no serveixen per res si no hi ha una inversió molt important en el que és el transport públic. Jo, per exemple, els diré que a mi, quan he sentit moltes vegades, doncs, el que destinarem dels fons de Next Generation, doncs, per exemple, a el que és el transport públic, i sembla que la Unió Europea decideix que el transport públic sigui un dels eixos fonamentals del desenvolupament europeu dels propers anys, doncs no deixa de preocupar-me, perquè no veig que, no, per exemple, amb els fons Generation puguem fer totes aquelles inversions de transport públic que són imprescindibles que en els propers anys passin a l'entorn metropolità. Per tant, i que no han passat en els darrers anys, en alguns casos, no? Hem tingut els perllongaments de Sabadell i Terrassa de ferrocarrils, que, per posar-los un exemple, les previsions de l'ATM en el seu de l'autoritat del transport metropolità deien que hi havien d'haver uns creixements d'aquests perllongaments d'un 20, d'un 15%, que alguns qüestionaven fins i tot aquests perllongaments, en tenen un creixement del 70% de l'utilització del transport públic. Vol dir que ja quan es fa inversió en transport públic i es fa ben feta i es dona un bon servei de qualitat, la resposta ciutadana és utilitzar el transport públic. I això és així.
Segurament, però, i amb això acabaré, però hi ha qüestions. Avui, per exemple, nosaltres a l'informatiu explicàvem que la T-Mobilitat, que hi va entrar en fase de proves, el calendari que està signat amb el contracte actual ja preveu que la tercera fase d'implementació, és a dir, la implementació total d'aquesta T-Mobilitat no serà fins al 2023. Estem parlant d'una tarifa o d'un sistema tarifari que hauria d'haver començat a funcionar el 2017, que després es va prorrogar el 2019, que després ens van dir el 2021, i ara el calendari diu el 2023. Vull dir que a vegades també hi ha una part de feina que es pot fer des d'aquí per tal de facilitar aquesta mobilitat.
Sí, no, estic convençut que això és un factor més per facilitar la mobilitat, però és a dir, els preus del transport públic porten congelats durant molts anys amb una inversió molt important de l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i de la Generalitat de Catalunya, que aporta quasi cada any més de 400 milions d'euros per garantir uns preus raonables. Al final, l'usuari segur que pel que decideix utilitzar el transport públic és per les freqüències i per la bolsa comercial que té. A més, si a més ho té amb ho té en el mòbil i pot pagar sense treure la targeta de cartró, sí, però donar-li la culpa de que la gent no utilitza el transport públic, que ho paguen en cartró...
No li dono la culpa, eh? Dic que és una eina que s'ha dit clarament des de l'administració moltes vegades que serà una bona dinamitzadora, no?, i d'utilitzar el transport públic per part de la ciutadania, no pel fet de la targeta, sinó pel concepte que implica, no?, pel concepte que implica la T-mobilitat, i que després, en canvi, el projecte va quedant encallat, diguem-ne, que no acaba d'arrencar, li deia en aquest sentit, no una qüestió de si és digital o és cartró, per entendre'ns, eh?
Espero que, com diu sovint ara el vicepresident, en tant en quant que polítiques digitals és la responsable d'aquesta implementació, la puguem accelerar i puguem fer-ho el més aviat possible. Però repeteixo, hem d'apuntar bé en el que són els problemes reals, i el problema real és que és necessari una implantació, per exemple, de més oferta, com per exemple s'han comprat 15 trens nous per la Unió del Vallès, que entraran en funcionament estan ja arribant a Barcelona i entraran en funcionament al març del 2022. Com portarà això? Doncs que tindrem un tren cada 5 minuts des de Sabadell a Terrassa cap a Barcelona a la punta, i un tren cada 2 minuts i mig des de Sant Cugat. Clar, això és pràcticament posar un metro entre el Vallès i Barcelona. Bueno, això és, jo em deia, és 30 milions més d'oferta de transport públic que ha de permetre que la C58, que és la via que avui dia tenim col·lapsada, la gent utilitzi el transport públic. Així jo crec que podem fer accions de manera important. O, per exemple, des del 2011, que va demanant al Ministeri que se'ns traspassi la B23 per poder pintar a terra una línia que pugui fer un carril bus que permeti que els trens que venen de l'Anoia, del Manresa, que entren per la Diagonal, triguin 10 minuts menys a arribar a Barcelona. Això vol dir 10 minuts menys que la gent ha d'utilitzar el vehicle privat o 10 minuts menys que d'utilitzar el transport públic. Aquestes són les mesures petites, com deia abans, i grans, que realment tenen un efecte important i que la gent les valora, i que la gent, repeteixo, avui dia, jo ho faig cada dia, jo vinc de Girona cada dia, a mi no em passa pel cap mai agafar el cotxe. Sí. O sigui, vinc, evidentment, amb tren. Per tant, per què? Doncs siguem per una qüestió de temps i de preu, i no hi ha alternativa. Per això, quan a vegades...
Però també d'eficàcia, no? És a dir, per preu, per velocitat i per eficàcia, perquè confia.
Lògicament. Però vull dir que al final, sempre, acabem valorant això, però sempre explico que si nosaltres limitem molt la mobilitat, per exemple, a l'entorn de Barcelona, ha d'anar combinat amb un increment de l'oferta de transport públic. Si no, l'únic que fem és incrementar la congestió. I si incrementem la congestió, tots sabem que el que estem fent és generar més CO2. Per tant, l'objectiu de que no hi hagi contaminació, a vegades amb algunes accions, el que provoquem és l'efecte absolutament contrari. Crec que aquí, i el que us deia abans, no hi ha secrets. Aquí hi ha la planificació, si em diuen s'ha fet planificació, la planificació de les coses que han de fer estan planificades, estudiades, hi ha plans directors, etc. El que cal és que realment totes les administracions, i principalment és la Unió Europea, doni criteris clars de cap a on s'han d'orientar les noves inversions dels propers 10 anys en la lluita contra el canvi climàtic, què és lo important, què és lo prioritari, i segona cosa, que en allò que l'Estat ha de ser és en aquests moments competent, que és amb Rodalies, i que a més és amb el repartiment, per exemple, dels fons Next Generation, doncs apliqui en allò que avui dia és una prioritat, que és la contaminació i l'emissió de CO2, a part de la congestió, que també és un element que perjudica l'economia del país des d'un punt de vista de la seva competitivitat, evidentment.
Ricard Font és secretari general del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Ens ha acompanyat avui al matí a Ràdio Estel. Senyor Font, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
Falten 3 minuts per arribar al punt de 3:15 del matí. Algun comentari?
A veure, molts. El tema de la T-mobilitat. Començo per aquí. Aquí ja no és un tema, com tu bé has dit, de cartró o de plàstic, sinó és un tema de justícia. No pot ser que les zones de tarifació del transport públic s'hagin fet com es va dividir Àfrica entre països, amb un tiralínies. I no pot ser que un senyor que vagi a Caldetes pagui molt menys que un senyor que vagi a Arenys, i que estan enganxats un poble a l'altre. No s'acaba d'entendre quin és el criteri. I aquest tema de justícia es canviarà amb la T-mobilitat, perquè en lloc d'anar com els països d'Àfrica amb el tiralínies, de que algú se li va acudir tallar per un cantó i no per un altre, doncs paguis en funció del recorregut, dels quilòmetres recorreguts. Que aquesta és una lògica que funciona als països avançats occidentals d'Europa, sempre que ens comparem, no? A Dinamarca, per exemple, i aquí no. I aquí, tu dius que s'havia d'implementar el 17, però si anem a l'hemeroteca de la T-Mobilitat fa 10 anys, que venim parlant.
He dit el 17 perquè el 17 va sortir el primer pla, diguem-ne, específic, que llavors va dir el 19 i després va quedar suspès el 20 i el 21.
Sí, correcte, però llavors políticament van venir aquí uns senyors a manar a Barcelona i s'hi van posar en contra perquè estaven, no en contra de la T-Mobilitat, sinó de l'empresa que feia les targetes. Llavors ho vam aturar tot i tal i tal. I amb això hem perjudicat a centenars de milers de persones.
30 milions d'euros de pèrdues.
Efectivament.
Des d'aleshores.
Efectivament.
El projecte té mobilitat.
I quan parlem de competitivitat, estem parlant d'això. O sigui, quan una persona decideix si agafar el cotxe o agafar el tren o agafar el transport públic, pren la decisió en relació, efectivament, a la velocitat comercial i en el preu. Si a tu et surt igual anar en cotxe que en tren, i a més en el cotxe tens, si més no, la garantia que el dus tu i que pots sortir allò que tu vulguis i pots tornar allò que tu vulguis i no dependre de vagues, de la catenària, de no sé què, circumstàncies diàries, i a més el mateix preu, doncs escolta, tires milles. Per tant, aquest tema és fonamental. I el segon tema, perquè n'hi hauria molts, és el tema de les inversions. A veure, allò de l'Arc de Triomf està bé, però això és una cantada també impressionant. És
ara
a dir,
parlant del Maresme,
Sí, estem parlant del Maresme, estem parlant d'una sola línia, que és veritat que és la primera d'Espanya, i és la que dona més beneficis a Renfe, alerta. Però, clar, vam posar trens més llargs sense pensar que les estacions tenien les andanes curtes. Parlant del Maresme, a Mataró, dels de Mataró es diuen capgrossos, perquè van fer uns capgrossos a dins d'un edifici i després no es podien treure. No havien calculat que el cap no podia sortir per la porta. Doncs això és exactament així. I ara diuen, no, si fem l'andana d'Arc de Triomf més llarga, els trens... Sí, home, però, hòstia, però això hauria algú d'haver-ho pensat abans. Doncs aquí és on jo vaig. Aquí jo crec que necessitem una planificació ben feta, fruit de l'experiència nefasta i alguns èxits també, i començar a treballar allà, perquè ampliar l'estació d'Arc de Triomf, no, insisteixo, no és d'avui per demà, però amb això no es resols el problema. I la comarca més ben comunicada de Catalunya, podríem dir d'Europa, és el Vallès.
M'ha fet gràcia l'exemple de...
Ja ho creus, però la resta no.
Sí.
No, m'ha fet gràcia l'exemple d'Arc de Triomf, perquè Ricard Font va ser molts anys, ha estat molts anys al capdavant de Ferrocarrils de la Generalitat. Sí. Ferrocarrils, va haver-hi un moment en què sí que va canviar els trens de Ferrocarrils de la Generalitat i els trens que circulen ara són més llargs que els antics.
Sí.
Es van modificar les estacions, menys la de...
El peu del funicular.
Peu del funicular. Que durant molt temps...
Encara ara, tu arribes a pau...
Si puges en aquest vagó, en aquesta estació no podràs baixar perquè aquest vagó
queda fora.
Queda al túnel. I els trens són més llargs que l'estació.
Sí,
que
a vegades encara ara hi passa.
Si el problema de tota la línia del Maresme és una estació, doncs home, potser el tren pot ser una mica més llarg i s'avisa als usuaris que ja no els vin... De tots els problemes que hi ha, segurament el menor serà que en una estació hi hagi un vagó, no?, o dos, que hagin de moure's per dintre del vagó per poder accedir a les estacions, no? David, hi ha algun comentari?
Jo insistia en el que deia abans. O sigui, a mi, que bé, és responsable de transports, no del treball, però que digui la vaga és a tot Espanya i sembla ser que la normativa laboral no permet fer res, quan tens traspassada la inspecció laboral, a mi... Ho sento molt, però jo crec que l'administració és responsable també de garantir els serveis públics. No pot centrifugar aquesta responsabilitat a l'empresa sense treure-li tota la responsabilitat del món als gestors de Renfe. Però és que si tenim administracions és per això. No, si no, escolta, ens estalviem la Generalitat o el Ministeri de Treball i aleshores deixem de demanar transferències.
Jo crec que només haurem de veure ara si els partits del govern són capaços de treure alguna cosa de la negociació pressupostària a Madrid. Aquí tenen una palanca molt potent i que han de fer servir a totes, diguem, perquè vaja, primer perquè hi ha consens, perquè hi ha una necessitat i perquè tens la capacitat de condicionar el govern de veritat, a veure si els correligionaris del senyor Font a Madrid fan aquesta funció o no la fan.
Falten 10 minuts, 12 minuts encara no, per arribar al punt de les 10 del matí. Ahir Podem i el PSOE, PSOE i Podem van desencallar els pressupostos generals de l'Estat, en principi amb un acord per modificar els lloguers. Ara entrarem en aquesta qüestió, si es pot incidir per modificar els preus del mercat del lloguer a la baixa, i per aquest anunci sorprenent d'aquest xec mensual de 250 euros per als joves amb menys capacitat adquisitiva per emancipar-te. Dic sorprenent, no per nosaltres, l'opinió pública, el normal és que ens assabentem de les decisions del govern quan les anuncien, sinó perquè Pedro Sánchez ho va anunciar en un fòrum i es veu que Podem no en tenia ni idea. Ara hi entrem.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. A Provens Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Provens Centre Odontològic. Descobreix-nos a provensbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
En directe al matí a Ràdio Estel, analitzant l'actualitat de la jornada, hem parlat d'aquesta reobertura de l'oci nocturn, pendents de si el TSJ autoritza o no l'ús del passaport Covid per poder accedir als locals d'oci nocturn, com planteja el govern en la seva reobertura dels espais interiors. Parlàvem d'aquesta vaga a Renfe. Avui no hi ha hagut jornada de vaga, hi ha normalitat, calma i tranquil·litat a Rodalies. Demà n'hi torna a haver de convocada, i l'altra o una de les altres notícies de la jornada és aquest acord, en principi, entre PSOE i Podem per desencallar els pressupostos a partir d'un acord per modificar l'accés a la vivenda, al lloguer a Espanya. L'objectiu final ve a ser bàsicament que baixi el preu dels lloguers a Espanya d'una banda, i de l'altra aquest anunci sorpresa per part del president espanyol, de Pedro Sánchez, que ha anunciat aquest xec mensual de 250 euros per als joves que no arribin als 23.700 euros anuals, si no recordo malament, per tal de fomentar que s'emancipin. A veure, riu-li.
Deuen ser el 95%.
L'Iva la veia riure sota la mascareta, imagina't.
Imagina't si ric. Mira, jo crec que el que defineix una mesura política moltes vegades són les reaccions. Quan el president del govern és ell personalment qui anuncia aquesta mesura, el partit que governa en coalició amb ell diu que no en sabia res i que s'han cregut anunciant-ho sense ells, perquè no qüestionen directament la mesura, qüestionen que no els hi hagin dit. I el primer que diu de la Generalitat, de tot el ventall de propostes que se suposa que inclourà aquesta llei de vivenda, és: ep, el xec de 250 euros me lo passe. vol dir que això és una mesura política per posar-se una medalla i que estem mirant a futures eleccions, perquè els xecs amb nom i cognoms del govern que els signa, després podem parlar de la seva eficàcia, però d'entrada jo gairebé sempre tinc la sospita que els governs que els aproven estan pensant en l'eficàcia electoral, no pas en l'eficàcia a l'hora de modular un mercat.
Ah, l'eficàcia la podem buscar perquè ja s'havia fet, el govern Zapatero ja incentivava també el lloguer a través de
ajudes directes. I va tenir una ministra de vivenda. Ara ja no hi ha ministres de vivenda.
La Carme Chacón, que va ser qui va aprovar aquesta ajuda, una ajuda que va estar en vigor un parell d'anys només, perquè amb la crisi econòmica se'n va anar tot a fer Norris, però recordem que en aquell moment aquella mesura, aquell xec, diguem, va ser una mesura inútil, perquè el que van fer els propietaris va ser repercutir el preu directament sobre els joves que sabien que estaven cobrant aquests diners. Vull dir, per tant, és veritat que si no hi ha... O sigui, aquesta mesura només és efectiva si hi ha un topall. Si tu trobes la manera de limitar els lloguers, llavors sí que aquests diners es resten, diguem, del que ha de pagar la persona beneficiada, però si no, no. Per tant, bueno, o sigui, jo crec que d'ahir podem extraure algunes lliçons. La primera, que com a govern de coalició, el govern espanyol pot donar bastantes poques lliçons, perquè realment és bastant espectacular que el president del govern anunciï una mesura d'aquest tipus i que els socis no ho sàpiguen. Vull dir, això... A Catalunya hem tingut posicions, oposades en temes com l'aeroport, però no sé si ha arribat a passar que s'hagi fet un anunci...
Després de l'últim ple de debat de política general, la cosa va per barris.
Jo l'únic que dic és que no podem donar lliçons. Vull dir, els socialistes i els comuns, aquí a Catalunya, no podem donar lliçons de dir, escolta, aquest govern de Catalunya no s'entenen. Bueno, doncs, mireu-vos a casa primer, diguem, només això, Després ja podem discutir si uns més que els altres, o els altres menys. I després, el que sí que veig aquí... Jo crec que aquí hi ha un tema... Hi ha un xoc generacional, em sembla a mi, entre les mesures que demana Podem, que bàsicament jo crec que estan pensades per la gent jove, diguem, perquè aquí hi ha un problema real, que és l'emancipació dels joves, que és impossible, diguem, és de les més tardanes d'Europa. Aquí ja els joves estan fins als 30 i pico anys a casa dels pares. O sigui, això és un problema. Però què passa? Podem mirar de beneficiar aquest segment de l'electorat, que segurament són els seus votants, i el PSOE, que té un electorat més envellit, segurament té un electorat on hi ha molts propietaris, on hi ha molta gent que ha fet un esforç durant tota la seva vida per comprar-se la vivenda i fins i tot per comprar un segon pis, que potser ara el té llogat i que vol treure un benefici d'aquest pis. Per tant, aquí hi ha un xoc intergeneracional que es converteix en un xoc entre dos partits que tenen electorats diferents i que, per tant, han de buscar un punt d'equilibri. No? I a mi em sembla que el que es va acordar ahir és aquest punt d'una mica d'intervenció en el mercat i una mica del que el PSOE està més còmode. El PSOE està més còmode amb ajudes i amb bonificacions fiscals que no amb intervenció directa del mercat, on jo crec que la ministra Calviño no s'hi deu sentir gaire còmode.
Jo començo pel final. Jo crec que aquesta llei no acabarà d'anar a resoldre el problema a fons, no? Que és els preus dels lloguers, que estan, sobretot a ciutats com la que estem, a Barcelona, molt alts i poc accessibles pel sou mig del ciutadà. I, per tant, pot ajudar, però no serà la llei que farà que aquest problema es resolgui. Primera qüestió. Segona qüestió, la disputa entre els socis de govern. A veure... Podemos és la que està influint perquè s'aprovi aquesta llei. Ahir tenen diverses reunions, i això venim de diverses reunions, i el PSOE no volia entregar-li el triomf a Podemos. I què fa? Pues li munta el Sanquis Gros, el president del govern, surt en ell i se l'apunta la medalla. I diu, bueno, això ho assumeixo jo i és el meu llegat, diguéssim, polític, i aquests que tinc al costat, bueno, m'ajuden, però no són els que manen. Aquest és el missatge. I tres, efectivament, això ho farem, però ho farem sense haver de perjudicar gaire. És a dir, perquè a veure si ajudant a uns perjudiquem a uns altres, que efectivament aquí hi ha un gran debat, un debat, diguéssim, viciat, per allò de que qui es considera ric, no? Hi ha partits com la CUP que diuen que un ric és aquell que cobri més de 40.000 euros l'any. Aquest és un ric. I llavors...
S'ha de mirar el patrimoni.
Sí, no, no. Llavors, que... immediatament hi ha gent que mira a cobrar més de 40.000 euros, que està estudiant, que està fent biomedicina, que està no sé què, i que veu que els seus col·legues al món internacional cobren dos o tres vegades, o quatre vegades més, i ell, com... bueno, aquí resulta que si 41.500 ja ets molt ric. I, per tant, has de pagar molts impostos, etcètera, etcètera. I si tens la gosadia de tenir una segona residència a Calafell, llavors ets un oligarca. Bueno, escolta, aquí és on jo crec que el debat s'ha viciat. Perquè hi ha moltes famílies que, efectivament, per l'esforç del seu treball, no és perquè han robat ni han fet cap mena de corrupció, etcètera, etcètera, han aconseguit una segona residència o un segon pis i que el lloguen. Per què? Perquè en aquest país les pensions són de bírria. I com que un ja pensa que quan tindrà 65, o quan et jubilis, o si ens jubilem mai, tindrem una pensió de bírria, la gent es busca la vida. I una manera de buscar-se la vida des de sèculum in sèculorum és dir, home, si puc tenir una propietat que em pugui